Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Si realment Laporta ha aconseguit en el seu viatge a Eslovènia convèncer a Ceferin de que no tindria sentit deixar el Barça sense Champions, crec que estem davant la millor notícia pel Barça en molt de temps. Tal i com està la situació, el club, quedar-se fora de competició europea la propera temporada hagués estat un cop, no sé si definitiu, però sí duríssim per la vida del club. Així que si es confirma aquesta sensació que tenen al club de que no hi haurà sanció, haurem d'aplaudir en aquest sentit a Laporta per com s'ha mogut. Ja vaig dir dilluns que per mi la gran pregunta en el cas Negreira no s'ha contestat, segurament perquè no es pot contestar sense incriminar-te en algun sentit, però un cop superada la setmana se li ha de reconèixer a Laporta que ha torejat i que si finalment ha aconseguit aturar l'amenaça de la UEFA, el Barça pot respirar més tranquil per un temps. Hem estat tota la setmana pendents del cas Negreira i de Laporta i avui tocarà ja parlar una mica més de futbol, que té el Barça un partit de gamma alta diumenge al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid. El Barça encadena 3 partits sense guanyar i sense marcar i l'Atlètic de Madrid arriba en el millor moment de la temporada. És un partit, el de diumenge, que si la cosa va bé pot servir per recuperar bones sensacions, però si va malament farà créixer a l'ai-ai-ai. Dues bones notícies per Xavi, recupera a Pedri i a De Jong i diumenge, entre les 4 i les 6 de la tarda, estarà ennuvolat. No farà sol a Barcelona en principi. Això al Barça, l'Espanyol, partit vital en la lluita per evitar el descens aquesta nit contra el Cádiz. La gent perica s'ha volcat i s'espera una de les millors entrades que recorden a Cornellà al Prat. Luis García té l'única baixa de Brian Olivan per la cita. El Girona visitarà demà el Valladolid amb 6 baixes, mentre que el Real Madrid rebrà el Celta demà a les 9 de la nit. Veurem fins a quin punt ja més amb el cap a la final de Copa i a les semis de la Champions que a la Lliga. L'altra gran notícia al futbol espanyol a les últimes hores és la classificació del Sevilla per les semifinals de l'Europa League. Va superar el United per 3-0, demostrant que si li poses ànima, coratge, convicció, pots fer grans coses contra un rival que en principi és superior a tu. Espera la Juve a semifinals. El Barça femení ja està a Londres per disputar demà a partir de 2:15 el partit d'anada de les semifinals de la Champions contra el Chelsea. Després escoltarem a Giraldez, el míster, que ha parlat allà aquest matí. En bàsquet a la Lliga Femenina, en els partits d'anada dels quarts de final, victòria de l'Uni Girona a la pista del Barça per 50-56 i derrota contundent pallissa del Cadí la Seu contra Perfumeries Avenida. Cadí la Seu 45, Perfumeries 92. I en tenis Godó, tenim en marxa avui la jornada de quarts de final. Anem cap al tenis Barcelona. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Ja tenemos configurada la primera semifinal que enfrentará Musetti contra Tsitsipas. Musetti se ha clasificado sin jugar porque su compatriota y rival Sinner, como consecuencia de una enfermedad, no se ha presentado al partido, por tanto clasificado y más descansado. Tsitsipas, por su parte, ha eliminado con facilidad a De Miñaur por 2-0. A las 4, el partido estrella entre los españoles Alcaraz y Davidovich. El ganador de este partido de cuarto se enfrentará en semifinales al encuentro que cierra la jornada entre Evans y Cherundolo.
Molt bé, després tornem per allà. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esportscope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, retroba el Barça amb la victòria diumenge? Creieu que sí al 44%, que no al 56%? En clau espanyol, guanya l'Espanyol avui? Creieu que sí la gran majoria, 74%, que no 26%? I en clau Girona, us demanem la travessa del Valladolid-Girona de demà. Creieu que guanya el Valladolid al 41%, que hi ha un empat al 14%, que guanya el Girona la majoria al 45%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esportscope.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui divendres abordant l'actualitat del Barça amb diversos fronts oberts. Tenim el cas Negreira, el retorn de Messi o el possible retorn de Messi al partit de diumenge. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Ja ha tornat Joan Laporta d'Eslovènia aquest matí després de veure's les cares en Ceferín. I escolta, si ha aconseguit realment, com pensa en el club, aturar l'amenaça de la sanció de la UEFA sense que el Barça pogués competir a la Champions la propera temporada, és un triomf.
Sí, sí, ahir ho explicàveu a Sportscope pràcticament abans de començar el programa. Com a última hora arribava aquest input de Joan Laporta a Eslovènia, anant a casa del president de la UEFA, d'Alexander Ceferín, a veure's com a detall, cara a cara amb ell. Era l'únic que li mancava per fer després de donar explicacions als socis i a la premsa, a la roda de premsa de dilluns, a la Lliga, a Javier Tebas i a la resta de clubs espanyols. Havia de parlar amb la UEFA, que és el més preocupant, el més imminent, si hi ha o no sanció de cara a la propera temporada a la Champions, amb el que suposaria, a més de marxar a Montjuïc, ja més quedar-se sense els diners d'una competició europea com és la Champions. Era la preocupació a Can Barça i Joan Laporta ha fet una passa endavant i ell ha tornat, pel que hem vist a les imatges dels companys de 3 Media a l'aeroport, ha tornat somrient, content, després d'aquest viatge express a Eslovènia per veure's amb Alexander Ceferín, i en el club segueixen pensant que no hi haurà sanció de la UEFA perquè esperaran, creuen, que el màxim organisme europeu tingui les deliberacions de la justícia. Esperaran, creuen, a la justícia. Per tant, de cara a la propera temporada entenen que sí estaran a la Champions, i també creuen que com no han comprat àrbits, com defensa Joan Laporta, no hi haurà cap sanció des del punt de vista judicial. Així que Joan Laporta ja ha tornat, a la terminal del Prat l'hem vist somrient, i segueixen convençuts a les oficines del Camp Nou que no hi haurà sanció de la UEFA, perquè primer no han fet res dolent i segon perquè esperaran a la decisió judicial.
Doncs si això es confirma, si això és així, em sembla una de les millors notícies que pot haver rebut el Barça en els darrers temps. També portem tota la setmana Víctor rebent input sobre el possible retorn de Leo Messi al Barça, i ahir a la nit va fer fortuna, o es va comentar molt, una fotografia que va penjar Luis Suárez a les xarxes socials.
Al seu compte d'Instagram, per si faltava algun ingredient més per parlar de Leo Messi, un dels seus millors amics, el millor amic que tenia a Barcelona, de fet encara té en les dues cases de Castelldefels, són veïns, va penjar aquesta fotografia amb Leo Messi jugant, quan jugaven els dos al Futbol Club Barcelona, amb la segona equipació, per ser la de la Senyera, i s'estaven abraçant després d'un gol, i va etiquetar Luis Suárez a Leo Messi amb la paraula back, en anglès, tornar. Al moment tothom ho va relacionar, evidentment.
Home,
amb
normal, normal. Si poses una foto de Suárez i de Messi vestits del Barça, si poses back...
I ara que s'està parlant, evidentment, de la tornada de Leo Messi encara més, però l'entorn de Luis Suárez, ho va comentar primer el Gerard Romero, manté que no era la seva intenció, que no anaven per aquí els tirs, sinó que ho va posar i després es va adonar que potser s'havia equivocat i havia de rectificar. De fet, la seva intenció és rectificar públicament perquè ningú, almenys matitzar, perquè ningú pensi que va en clau tornada. Així que això no va en clau tornada, però tothom, evidentment, ho va relacionar. Sabeu que acaba Messi contracte amb el PSG el 30 de juny, que no ha renovat, que a ell li agrada la idea de tornar a Barcelona, Xavi parla amb ell, i també li agradaria, i la Junta Directiva, amb Joan Laporta al capdavant, pensa el mateix. L'inconvenient és el de sempre, dels últims 3 anys, el fair play i el límit salarial. L'últim que dona la benvinguda a Leo Messi, si vol tornar i el club ho pot fer possible, és un dels capitans i també un dels seus millors amics, Jordi Alba.
Es una decisión suya, sinceramente no hemos hablado aún de este tema, pero bueno, al final ver a Leo con otra camiseta que no sea el Barça, pues se hace raro, ¿no? Y al final, si él quiere y el club quiere, pues por mí perfecto, volver a jugar con él. Creo que ha sido el jugador que mejor me ha entendido en un terreno de juego, siempre lo he dicho, y para mí sería pues bueno, una noticia muy, muy agradable que me encantaría, no solo a mí, sino a todo, creo que al barcelonismo, a todos los culés, a todos los compañeros, y bueno, el futuro lo dirá, pero si me preguntas, ojalá que pudiese venir, ¿no?
Declaracions d'Alba Goal. També vol que torni Leo Messi, ho va dir aquesta setmana el president de la Lliga, Javier Tebas, però el que ha de fer el Barça, i ho remarca Javier Tebas, és fer els deures i reduir 200 milions d'euros la massa salarial per fer-ho possible.
Escolta, i diumenge al Camp Nou, a 4:45 de la tarda, el dia de Sant Jordi, Barça-Atlètic de Madrid. Bones notícies per Xavi, primer perquè sembla que no farà gaire sol, estarà més o menys tapadet, i després perquè recupera segur a Pedri i a De Jong.
Important que també la previsió diu que de moment no plou, que semblava que a principis de setmana plovia, però no, no plourà diumenge. I sí, avui han fet ja l'entrenament sencer Frenkie de Jong, Pedri i Ousmane Dembélé, primera vegada aquesta setmana. Porten tota la setmana a fer l'entrenament parcial, fent part de la sessió amb el grup i després individual amb els preparadors físics, amb els fisios i amb els metges del Barça. I avui ja ho han fet sencer. Demà tenen un altre entrenament, així que també completaran una sessió més. En el cas de Frenkie de Jong i Pedri, serà oxigen pel Barça, pel mig camp, per Xavi Hernández, perquè els dos poden jugar diumenge contra l'Atlético Madrid i de titulars. En el cas de Dembélé, ell vol, el francès vol, però com bé explica l'Helena Condis, també els serveis mèdics del Barça pensen que han de tenir precaució amb ell, sobretot pel seu historial, i creuen que no s'ha de córrer perquè dimecres hi ha un partit contra el Rayo, el proper dissabte contra el Betis, i la setmana vinent ja sí tornaria Ousmane Dembélé, però no cal córrer ni tenir presses perquè torni aquest diumenge Ousmane Dembélé. I un dels que ha parlat també és Jordi Alba sobre la Lliga, sobre la situació del Barça. Segueixen pensant des del vestidor que no està tancada, sobretot queda un partit molt important contra l'Atlético Madrid. Si es guanya ja serà segurament una altra percepció, però Jordi Alba creu que ni la Lliga és barata, que se l'han guanyat i que evidentment encara queden jornades per disputar i entre elles un partit contra un dels millors equips de la Lliga, l'Atlético de Madrid.
Sí, bueno, desde dentro sabemos la importancia que tiene ganar una Liga. Yo llevo aquí ya 11 años y bueno, son muchas ligas que he ganado, otras que no tanto, con lo que no he ganado, y al final pues bueno, cuesta muchísimo ganar una liga, cualquier año cuesta muchísimo, más viendo cómo está el Atlético de Madrid, cómo está el Real Madrid y la diferencia que llevamos de puntos, ¿no? O sea que bueno, yo no diría liga barata, sino que cuesta muchísimo ganar una liga y estamos haciendo las cosas bien en esta competición.
11 punts al Real Madrid, recordo, i 13 a l'Atlètic de Madrid, li treu ara mateix al Barça. Queda l'entrenament de demà, però fem la loto Xavi. Víctor.
Sí, a veure què et sembla, Joan. Ter Stegen en porteria, Koundé al lateral dret, Araujo, Marcos Alonso, perquè Christensen no ho hem dit, però segueix lesionat i és baixa. Araujo i Marcos Alonso de centrals, Alejandro Valde de lateral esquerra, al mig camp torna, al mig camp que a Xavi Hernández li encanta, el que més li agrada, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri i Gavi, els quatre titulars per ell, i que sempre s'han d'estar en aquesta línia, i davant Lewandowski i Rafinha, fins que torni Dembélé, que quan torni Dembélé ja veurem com encaixa tot a l'11.
Molt bé, així està el Barça, busquem ara com està el rival, l'Atlètic de Madrid. Javi Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. Bueno, se va a presentar el Atleti en el Camp Nou el domingo, en el mejor momento de la temporada, ¿crees que está o qué?
Sí, totalmente. 13 partidos sin perder, 11 ganados, 2 empatados. Imagínate, aquí esto va para arriba y no quieren que se frene en el Camp Nou. Saben perfectamente que el Barça también parece que está pasando el peor momento de la temporada, más allá de las eliminaciones de Champions y de Europa League, pero que lleva 3 partidos sin hacer gol, 3 partidos sin ganar, y el Atleti quiere asaltar el Camp Nou.
Tenía morbillo ver a Memphis aquí, pero no va a ser posible, ¿no?
No va a ser posible. Tuvimos la duda a principios de semana porque en el Atleti nos decían que iba bien la recuperación, que iba poco a poco, pero que creían que iba a estar, y la verdad que yo ayer le vi entrenar en solitario, hoy le hemos vuelto a ver. Parece que podría llegar si el partido fuera el lunes o el martes, pero el domingo va a ser un poco pronto porque solo le quedaría un entrenamiento para pasarse a entrenar con el grupo, y el Cholo con un entrenamiento nunca suele meter a ningún jugador en la convocatoria.
Sí, van a estar Carrasco, que también tiene morbo por la opción de compra, sí, que tiene el Barça, y Griezmann, que está haciendo un temporadón.
Oye, Griezmann es el que querían en Barcelona, ¿no?
Hombre, claro.
Pero no se pudo ver, no sé si es que la sombra de Messi fue muy alargada.
Esa es mi teoría, que a mí me hubiera gustado mucho, siempre lo digo, ver a Griezmann ya una vez Messi dejó el Barcelona, que yo creo que ahí hubiéramos podido ver el mejor Griezmann, pero no se pudo.
Sí, lo que pasa es que vimos a Neymar y vimos a Luis Suárez y para nada la sombra de Messi les opacaba, porque Luis Suárez dio su mejor versión con Messi y Neymar también. Entonces yo creo que fue un poco de la mentalidad fría que tuvo allí en Barcelona, y es una mentalidad totalmente caliente, que es la que tiene aquí en el Atlético de Madrid, que se siente el líder, que el Cholo le da los galones, que es el jefe del equipo, que mete goles, que asiste, y para mí, sinceramente, junto con Vinicius, que yo creo que ya no va a jugar mucho más en estas últimas jornadas, así que va a ser el jugador de la liga, Antoine Griezmann.
No, es un jugadorazo, eso está fuera de duda, y además ahí en el Atlético de Madrid está en su hábitat ideal. Oye, creo que ha venido probando con un 11 el Cholo Simeone durante la semana, o sea que no hay mucho secreto ahí, ¿no? ¿O qué?
No, hubo dudas también a principio de semana, porque ya sabes que el Atleti primero recurrió la amarilla de Llorente, que acarreaba la suspensión a competición dijo que se la mantenía, fueron apelación revelación también dijo que se la mantenían, así que el Cholo, que anduvo listo y ya sabía que iba a ser muy complicado que estuviera Llorente, desde el principio de semana estuvo ensayando con Tomás Lemar y esa ha sido la prueba de hoy. Oblak en portería, Nahuel Molina, Xavi Jiménez, Mario Hermoso y Carrasco, es decir, la defensa habitual, el centro del campo de Paul, que está muy bien, con Coque, el capitán, que también está en el mejor momento de la temporada, y Tomás Lemar entrando por Llorente, y arriba Griezmann, que es capitán general, y Correa, que ayer estaba indispuesto, no entrenó, pero hoy ha entrenado a la perfección y el Cholo ha contado con él en el once tipo.
Buen equipo en un gran momento de forma. Javi, amigo, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Sports. COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda.
El partit del diumenge a la tarda al Camp Nou és un partit gran, per tant, toca comentar la jugada amb un analista top com és l'Àlex Dalmas. Àlex, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé, home, que tenim bon partit, eh? Diumenge, molt avantatge té el Barça encara a la classificació a la Lliga, però porta tres partits sense guanyar, Àlex, tres partits sense marcar, toca fer un bon partit, eh?
Sí, 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 toca fer un bon partit, toca deixar bones sensacions, toca guanyar, perquè sumar de tres també és així. I referent al partit, bé, bàsicament és un dels millors partits que podem trobar a la Lliga ara mateix, no? O sigui, fem la puntuació des d'aquell punt d'inflexió que ens marca el 2023 o l'últim precedent entre tots dos equips, l'Atlético de Madrid seria el líder. I el Barça, tot i estar amb dubtes en les últimes setmanes, ja sabem que és un equip bastant constant i solvent. Així que és un partidàs i jo crec que és més important per al Barça del que ens pensem, perquè el marge és gran, però a vegades en això del futbol les sensacions i el tallar dinàmic és més important que la puntuació.
Sí, les sensacions, Àlex, últimament no han estat gens bones.
Sí.
I ara que l'equip sembla que havia guanyat en consistència o en solidesa defensiva, ha deixat de fer gols, que no és normal que un equip com el Barça estigui tres setmanes o tres partits sense marcar.
Sí, és que és clarament el gran taló d'Aquiles de l'equip ara mateix és aquest, no? És a dir, és un equip que està sustentat per la línia defensiva, que ara mateix, amb les baixes, és la millor línia de l'equip amb bastanta diferència. Crec que l'equip ha crescut en les bases estructurals, és a dir, en la tàctica, que potser no es veu tant, en sortir de pilota, en progressió del joc, fa arribar bastant bé i amb certa comoditat la pilota a l'últim terç de camp i a les bandes, tant per les bandes com per dins, però aquí li estan faltant eines per part de Xavi, li està faltant talent als futbolistes per fer aquella última passada, per sobretot desequilibrar, per jugar amb més ritme. L'altre dia, per exemple, el ritme de pilota va ser molt baix, els més baixos dels últims anys, és veritat que hi havia el terreny de joc, però no van haver-hi pràcticament triangulacions, i això ho podríem extendre també el dia al Girona. Per tant, necessita millorar tant individualment com en joc col·lectiu aquest Barça, especialment a l'última part de camp, i això és el que li fa generar menys. Generes menys, i a més doncs, tens el teu home gol, que és Lewandowski, en un estat de finalització, no com al principi de temporada. Per tant, per aquí s'explica, jo crec que al Barça li urgeix recuperar certs jugadors, però també li urgeix canviar algunes coses, alguns mecanismes ofensius que ja potser el fan un pèl previsible.
Home, des d'aquest punt de vista tornen De Jong i Pedri, que al mig del camp són els que fan funcionar la maquinària. Sembla que pot tornar també Dembélé, que és un home que porta sempre desequilibri. Clar, l'equip ho ha d'agrair molt, això.
Moltíssim, moltíssim, perquè són... el gran mèrit de Xavi aquesta temporada ha estat, des del meu punt de vista, trobar aquest patró de joc dels quatre migcampistes o aquesta estructura global que li ha anat tan bé l'equip, no? Que fa que sigui solvent defensivament, que tingui control del joc i que, a més, hagi tingut punts a dalt durant molts partits, no? Recordem que al principi de temporada veníem d'un Barça de molta anada i tornada, de dos extrems purs, i crec que el patró de joc aquest el va trobar molt bé. Però és un patró de joc que la part no tan bona és que necessita d'uns perfils molt, molt específics. I el perfil de Pedri el Barça no el té repetit. El perfil de Dembélé hi havia alternatives, però el temps ens ha demostrat que tampoc el té repartit en quant a desequilibri. Si agafem dades del rendiment de Lewandowski amb i sense Dembélé, ens sorprendrien, perquè aquestes les he consultat jo i són realment significatives. I després De Jong, que em sembla un jugador que ha estat un pèl infravalorat, em sembla un migcampista total, integral, i que per jugar amb aquest quadrat al mig, per fer de segon pivot, li va de meravella. Ho vol agrair, però jo repeteixo, Joan, per mi no és necessari també a nivell tàctic, des del punt de vista de la banqueta de Xavi, tenir algunes altres jugades que no siguin tan previsibles. És a dir, quan el Barça arriba a camp contrari, aquesta jugada on descarrega amb Lewandowski de cara, on es fa arribar la pilota als extrems, on es trenca per al passadís central, d'alguna manera l'esperem tots, i si l'esperem tots l'esperen els rivals. Per tant, també hauria de moure per aquí l'equip.
Molt bé, Àlex. Una última cosa, que cada dia parlem més del possible retorn de Messi al Barça. Cada vegada és un escenari que sembla que té més possibilitats que s'acabi concretant. Tu, a nivell tàctic, futbolístic, com te l'imagines a Messi la temporada que ve al Barça de Xavi?
Bé, si entrem només a tema futbolístic, clarament com a interior dret, sigui en el sistema híbrid del quadrat, aquest al mig, amb quatre migcampistes, o siguin un 4-3-3 pur. Jo crec que hi ha dues coses, dues premisses que el rol de Messi ha de tenir. No és un jugador ja per estar a primera línia, perquè perdries aquest punt a la pressió que el Barça ha guanyat aquesta temporada, i l'hauries de tenir en segona línia per intentar contrarrestar això. Tot i així, l'arribada de Messi, cal que tinguem clar que aquest nivell de pressió alta i pressió després de pèrdua no hi arribaria l'equip, però vaja, en segona línia seria més constatable. I després ha de ser una posició que estigui per dins. Jo crec que el Messi de les últimes temporades ja ens ha demostrat que és un jugador per dins i que quan està a la banda no se sent còmode i que l'equip no s'equilibra perquè aglutina molt de joc. Per tant, tot això em porta cap a aquesta posició d'interior dret, en el de quatre migcampistes, on ara mateix ho haria Pedri, sí. I en un 4-3-3 pur, doncs on veiem també, hem vist a Pedri moltes vegades, hem vist a De Jong.
Sí. Home, des del punt de vista sentimental i fins i tot de negoci, en genera pocs dubtes el que pot aportar. Sí. Des del punt de vista esportiu, Àlex genera més, no? O què?
Tu ho has dit, Joan, jo, per mi sí, és a dir, el cor et diu que sí, et diu un 100% que sí, el romanticisme et diu que sí, un 100%, futbolísticament hi ha alguns dubtes, que jo no dic que sigui impossible, però el dubte de el treball sense pilota, el tema de la pressió, el joc col·lectiu, el fet de que alguns lideratges que han emergit durant aquesta temporada es puguin veure afectats. Bé, hi ha alguns dubtes que confiem que en el cas de que arribi Xavi els pugui contrarrestar, però no és fàcil. A mi, personalment, futbolísticament, em genera alguns dubtes, a no ser que Messi vingui per jugar un altre rol. És a dir, jo entenc que el nou Messi hauria de venir a no ser un titular fix de tots els partits, ja no és un jugador per jugar 68 partits a la temporada, tots els minuts, però sí minuts de qualitat. Per tant, jo crec que la clau, si acaba venint, va per aquí.
Ok. Àlex, gràcies per l'anàlisi, com sempre. Una abraçada forta, anem parlant.
Una abraçada a vosaltres.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I un apunt del Real Madrid abans del debat. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que rep demà el Celta, el que passa que no sé el Madrid a partir d'ara ja com es prendrà la Lliga, tenint en compte que té a l'horitzó la final de Copa i la Champions.
Era una de les preguntes per Ancelotti. Llista de convocats sense novetats, fora Alaba i Mendy, lesionats. I de 15 preguntes avui a la roda de premsa, 7 sobre el partit de Lliga i 5 sobre el Manchester City. Així que posarem un document de cada. Sobre això que dius, com gestionar aquestes 4 jornades de Lliga, com gestionar la plantilla de cara al que se li apropa a la final de Copa i l'eliminatòria contra el City, ha dit Ancelotti que les rotacions no seran tals, sinó que dependran de l'objectiu de mantenir els jugadors en bon estat i amb la velocitat de creuer que té ara el Madrid de cara als darrers partits. Això sí, al compte de la lletera. I si el Madrid guanya el Celta? I si l'Atlético puntua al Camp Nou? I si es posa una mica...
Gran jugador, i sí, gran jugador,
i si es posa una mica més a tiro la Lliga, Carleto?
Sí. Con i sei con ma già te ho rispondito, con i sei con ma. Nosotros tenemos que hacerlo nuestro. E pelear hasta el último partido, también porque creo que el equipo tiene una buena dinámica y cada partido es bueno para confirmar esta dinámica o para volver un poco atrás. Entonces, el objetivo de los partidos de la Liga son de pelear hasta el final y de tener, seguir de tener una buena dinámica.
Lluitar fins al final, però sense cremar els jugadors. Sobre el City, ha dit Ancelotti que l'arribada de Haaland fa que els de Guardiola puguin jugar amb més possessió o menys possessió i que els hi ha canviat una mica els mecanismes d'atac. Sobre les últimes paraules de Guardiola, parlant bé del Madrid i d'Ancelotti i el favoritisme en aquesta eliminatòria, la madre de totes les eliminatòries, Ancelotti pensa això.
Sí, sí, porque creo que Real Madrid es un equipo muy respetado y cuando tú eres respetado es algo bueno, que lo diga un entrenador como Guardiola, aún más bueno. Creo que no es un tema que está en mi cabeza si somos favoritos o no. Tenemos que saber, sabemos que estamos muy cerca de una final, que es un rival muy fuerte, que es una eliminatoria muy igualada y a ver lo que pasa.
L'11 de la final de Copa podria ser el mateix que l'11 de l'anada contra el City? Resposta, sí, és una possibilitat. I al moment, Carleto del dia, li han preguntat sobre si està parlant amb el club per planificar la propera temporada. Ja saps, el futur d'Ancelotti ha dit, sí. La temporada ja està planificada, ja he hablado con el club, llegáis tarde.
Llegáis tarde?
Sí, sí, que ja està planificat. La pregunta anava per Galtier, li han entrat per Galtier, que es comenta a França que està parlant amb el PSG per planificar la propera temporada.
Que ell ha planificat la propera
ell
temporada.
Ell ha parlat amb el club, okay. I que la propera temporada ja està planificada. Ximpun.
Molt bé. 3:45, de seguida el debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogistic.com.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Ah, pasamos la vida esperando estar bien. En Creo Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creoblanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creo Blanca, ahora es el momento.
Vinga, és el moment d'obrir el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. ¿Todo bien, Petón?
Sí, gracias a Dios. Sí, bien.
Me alegro, perfecto. I amb el Toni Freixa, també. Hola, Toni, ¿cómo estem?
¿Qué tal? Molt bé, molt bé. ¿Bé? Bona tarda.
Molt bé. Ahora hablamos del partido del domingo, pero antes, Toni, un par de cosas de la semana. Empezando por el encuentro de ayer entre Laporta y Zeferín, que si realmente al final se confirma lo que se traslada desde el club, que es que creen que no va a haber sanción de la UEFA al Barça. Yo creo que es la mejor noticia para el Barça en mucho tiempo,
Sí, espero que esas impresiones sean mejores que las que tuvieron cuando dijeron que renovaban a Messi hace 2 años.
Bueno, vaya bajonazo acabas de provocar.
No,
ahí.
Hombre, no.
Sí, ok.
que está bien las filtraciones y vivir de ellas. Yo espero, que yo también confío en que UEFA, bueno, pues sopese las circunstancias de un lado y del otro. Quiero decir, las noticias que han salido hasta ahora respecto al hecho de dejar a un club como el Barça sin competición europea y acaben decantándose por mantenerlo ahí a la espera de los acontecimientos. Yo también lo espero, vamos, todo el barcelonismo lo esperamos, porque con las circunstancias en las que se encuentra el club, económicas y patrimoniales, y el hecho de jugar el año que viene en Montjuic y todo lo que se escucha a diario, solo nos faltaba que nos dejaran sin competiciones europeas.
Claro, y Laporta, Petón, ha hecho en ese sentido lo que tenía que hacer, que es plantarse delante de Zeferín y dar sus razones allí, tratar de convencerlo, ¿no?
Nos ponemos, chicos, a hacer un guión, ¿os parece?
¿Vale?
A tirar un poquito.
Vale.
¿Te parece, Tony?
Sí, sí.
Pues, ¿tiene Laporta algo que le pueda interesar a Zeferín?
Por supuesto, por supuesto. Superliga.
Exactamente. Tiene la quiebra de la Superliga. ¿Puede sentirse contento Zeferín si quien era el aliado hasta hace 3 semanas del Barça y con el que el Barça ahora está molesto le pone en bandeja la ruptura de esa alianza? ¿Se podría sentir contento?
Claro.
Se podrían sentir contentos. Ha venido feliz Laporta, ha venido. Bueno, pero esto es un guión, ¿eh? Simplemente porque, joder, te ponen los datos ahí como para...
Ojo que la realidad supera la ficción, ¿eh, Petón? La realidad supera la ficción después, ¿eh?
A veces, pero no, quiero recalcar que esto no deja de ser una conjetura y que me he estado diciendo que era un guión. No sé qué le parece al abogado.
Sí, a ver, Tony, ¿lo compras el guión o qué?
Sí, bueno, evidentemente, tiene todo el sentido. Si el Barça se ha metido en un embolado hace 2 años que creyó en los Reyes Magos y a partir de ahí se metió en una aventura que le ha llevado a tener problemas con el fútbol europeo, español, y ahora resulta que puede recoger cable y de ahí sacar un beneficio, pues fantástico. Y es que, como culé, estoy bastante decepcionado, ¿no? O sea, lo dije el otro día, puse un tuit, que evidentemente recibí los insultos de todas esas cuentas que están dirigidas y que no te permiten ni un mínimo de espíritu crítico. O sea, yo, mientras estamos discutiendo sobre Franco y yo estoy sentado en el sofá y veo al Madrid clasificado para las semifinales de Champions, ayer vi al Sevilla reventar al equipo que nos ha eliminado de la Europa League, escucho a mi entrenador que resulta que no podemos jugar con Sol y estoy aquí teniendo que celebrar que Ceferín no nos va a sancionar. Claro. Sí, oye, celebrémoslo. No sé si queréis que vayamos a Canaletas.
No, pero es mejor que no te sancionen que encima te sancionen. Encima de todo eso que te has explicado, que te sancione la UEFA, Tony.
Que sí, que nada, que prefiero la extrema unción que sin tenerla. Sí, está claro.
Bueno, pues oye, nada, Petón, y por si fuera poco, viene el Atlético de Madrid el domingo al Camp Nou en el mejor momento de la temporada.
Es el mejor equipo de Europa en este momento, jugando al fútbol. Es también el mejor equipo de Europa en toda la segunda vuelta de todas las ligas, en cuanto a número de puntos conseguidos. Me parece, no sé cuántas victorias ya seguidas, pero mi memoria agradece mucho olvidar el dato de tantas que son.
De hecho, creo que el último equipo que le ganó fue el Barça, creo, si no recuerdo mal, ¿eh?
Eso fue hace 14 jornadas, me parece, ¿no?
Por ahí.
Pero desde entonces no sé si ha empatado una, ya ganado demás. Unas cifras extraordinarias. En todo aquel partido de Copa tan raro, ¿no?, con el Madrid, tan extraño. El Atlético de Madrid está muy bien. Yo creo que lo que estoy haciendo es dar un aviso a navegantes. Pero también tiene una baja que me parece importantísima porque no es sustituible. La velocidad de Marcos Llorente no tiene sustituto. La tiene con juego, si pone a Lemar. El equipo todavía va a combinar mejor y eso es lo que más me gusta de este Atlético de Madrid, que empieza a jugar desde atrás y combina muy bien, con mucha precisión y alto ritmo, pero el Barça se puede aprovechar de que él sí tiene a Balde y el Atlético no tiene a Marcos Llorente en el choque de velocidades.
Ya. El Atlético de Madrid está muy bien, Tony, y el Barça no.
No, pero quizás ese plan de partido en el que el Atlético de Madrid viene con confianza y casi diría que nos intercambiamos los papeles que históricamente hemos tenido, ¿no? O sea, el Barça, si en algún si ha rendido partidos esa temporada, ha sido justamente desde la reacción, ¿no? Desde un fútbol más reactivo que un fútbol constructivo. Entonces, bueno, lo que está claro es que el Barça tiene que jugar siendo consciente de la clasificación que tiene y de que no se está jugando la vida, por decirlo así. Evidentemente se puede complicar esa vida, pero no se la está jugando. Ahora mismo hay 11 puntos de ventaja. El Atlético de Madrid, que supongo que quiere venir a ganar el partido para mantener esa gran racha que tiene y para seguir escalando, que quizás puede atrapar al Real Madrid, pero el Barça tiene que jugar a verlas venir y quizás en ese jugar a verlas venir puede llevarse el partido.
Sí, sí. A ver si al final, Petón, vamos a ver el domingo al Barça defendiendo y al Atlético de Madrid atacando, ¿eh? Al revés de lo que hemos visto en los últimos tiempos.
Me han encantado las declaraciones de Tony, que anticipan exactamente lo que acabas de decir. Ese equipo cero-cerista, pero que con uno es feliz, que se marca un gol, y que es la garantía de que el Barça va a ganar la Liga este año. O sea, porque aunque tuviera una crisis, es un equipo formidable defendiendo. Sí. Mirad, los goles que va a batir todos los récords, ¿eh?
Sí.
Esta temporada. Y eso te da el punto suficiente como para estar muy tranquilo. Pero yo espero que mañana sigan esa línea y el Atlético marque uno.
Bueno, a ver qué pasa el domingo. Vamos con la quiniela, venga, va, que tenemos solo 2 partidos. Uno es el Real Madrid-Celta de mañana. Petón.
¿Has visto lo que estoy pensando?
Sí, por eso. Sí, veo que estás en silencio
y
tal.
No te lo recalco.
Una X. Una X, ¿vale? Vale, vale, vale.
Quiere decir que ya acerté en la X del Barça la semana pasada.
Tienes razón, y no era fácil, no era fácil. Tony, ¿qué te pongo ahí en el Real Madrid-Celta?
Yo creo que va a ganar el Madrid.
Vale, pues pongo un 1. ¿En qué plan está Tony? Madre mía, bueno. Y Barça-Atlético de Madrid, Petón, ahí está claro.
Sí, se va a equivocar Tony en los dos resultados esta vez. Ahí, va a ser un 2.
Ahí te pongo un 2, vale, ya lo tenía apuntado. Y Tony, ¿qué pongo ahí?
Una X.
Bueno, vale, 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 vale.
Firma con sangre.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues lo dejamos ahí, amigos. Petón, Tony, gracias y buen cap de semana, ¿eh?
Buen cap de semana. Una abrazada molt forta.
Una abrazada, que vagi bé.
Tony, muy feliz. Adéu, adéu, adéu.
Adéu, 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 seguim.
Ara sí, el Barça ha de sumar 3 punts i donar un cop definitiu a la Lliga. Escolta el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Diada de Sant Jordi, des del Camp Nou, Barça, Atlético de Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella,
Petón,
Maldini.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Remonta el vuelo.
Levántate.
Levántate.
Vamos a sacar nuestra mejor versión.
Nadie lo hará por nosotros.
Por nosotros.
Por nosotros.
Vamos con todo.
Con todo, equipo.
Equipo.
Junts, camí de la salvació.
Juntos, camino a la salvación.
Són els jugadors de l'Espanyol que tenen una final, una autèntica final aquesta nit a partir de les 9, Espanyol-Cádiz. Paula Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, di Paula que l'afició respon, i que Cornellà al Prat presentarà aquesta nit una de les millors entrades que recorden,
Doncs sí, tot apunta que l'estadi estarà ple de gom a gom i és que es superarà la millor entrada de la temporada, que és de 26.000 persones davant el Celta, perquè els pericos estan compromesos amb aquest camí a la salvació. Ja s'han retirat més de 9.000 entrades i avui, degut a la gran demanda, el club ha posat a disposició dels pericos els seients a la primera fila, que abans no estaven disponibles per la visibilitat reduïda, i també les localitats reservades a agències i grups. O sigui que si algun perico vol anar i encara no té l'entrada, que s'afanyi perquè queden poquetes, i recordem que tots els socis podran retirar-ne una gratuïta i fins a 3 amb descompte, i els menors de 15 anys tenen també entrada gratuïta. I de fet, on també s'espera un gran ambient és a la rebuda de l'equip, organitzada pels grups d'animació i la Federació de Penyes, de la qual el club també se n'ha fet ressò, que està convocada a 7:15 al carrer Sorral del Riu.
Perfecte, el primer gol, per tant, el fa l'afició i això sempre està molt bé. A nivell esportiu, quines novetats tenim?
Doncs ja ha sortit la convocatòria després de l'entrenament d'ahir a la tarda. Luis García ha convocat 24 jugadors. L'única baixa, Brian Olivan, en lateral esquerre, encara no s'ha recuperat de la seva lesió. I amb aquest partit ja suma 6 en els que no pot participar. Una baixa sensible pels de Luis García. Però no tot són males notícies, perquè tornen a la convocatòria Òscar Gil, Calero i Aleix Vidal després d'haver complert sanció, i finalment també ha entrat a la llista Vini Souza, que ahir va estar amb el grup, va entrenar aparentment amb normalitat, però no està al 100% perquè, tal com va explicar ahir Luis García, té una ferida infectada al peu.
Em dones un possible 11?
Sí, mira, doncs a la porteria Pacheco, com a defenses Òscar Gil, César Montes, Sergi Gómez i Pedrosa, doble pivot amb Sergi Darder i Grajera, per bandes Puado i Nico Melamed, i a dalt José Lu i Brightweight.
Gràcies, Paula.
A vosaltres.
A veure com respira la gent perica, que tenim comunicació, tenim al telèfon a un perico il·lustre, que és l'Ander Mirambell. Ander, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu què tal? T'enganxem a Àustria, no?
Sí, sí, aquí a Àustria tenim unes reunions, però bueno, amb ganes de que acabi una reunió a les 5 de la tarda per fer la meva prèvia i veure el partit.
Tocarà patir, vaja partit ens espera avui, Ander,
Sí, com diem en català, caixa o faixa, no? És aquell partit que per mi és la final psicològica, aquella final que no és matemàticament decisiva, però sí que mentalment i virtualment et decideix si estàs a dalt o te'n vas cap al pou.
Hi ha gent, gent perica, el de Aro, per exemple, que diu si hoy perdemos, nos vamos a segunda. Tu series tan taxatiu o no?
No tan taxatiu, i vaig estar ell amb ell al Twitter l'altre dia, però sí que amb un 90% ho tens molt malament. Bàsicament perquè és una dinàmica molt negativa, La situació d'avui és que si guanyes ja canvies de xifra, ja estàs amb els 30 i pico punts. Trenques una mica negativa. Primera victòria, un nou entrenador al camp ple, rival directe. És a dir, hi ha tants al·licients que fa que aquesta victòria sigui més que 3 punts. Però també al revés. Si tu no ets capaç de treure els 3 punts, la situació és dramàtica, crítica, i hauríem d'invocar a Sant Pochettino perquè tornés i salvés la situació.
Està bé. Escolta, amb l'arribada de Luis García esperàvem que l'equip fes un clic, que marqués un punt d'inflexió. El primer dia va arribar massa d'hora, no va poder ser. El dia del Betis l'equip va jugar una mica millor, però el resultat no va acompanyar. Ha de ser avui, Ander, ha de ser avui.
Sí, sí, jo crec que ja toca. A més, el Luis té una forma d'entrenar diferent. Jo crec que si hagués pogut entrar amb el perdó de les seleccions hagués anat molt bé, perquè ha canviat el joc, la sortida de pilota, com utilitzar els extrems, la mobilitat i sobretot una mica la intensitat, i això són conceptes que en una setmana no els agafen, no hi ha rodatge, no? I aquí per mi una de les coses que jo crec que el club s'ha equivocat a no donar-li l'oportunitat abans.
Ja. Escolta, el que sí s'ha generat l'ambient idoni, perquè pel que sembla, segur que t'encantaria estar a l'estadi avui, l'ambient serà molt bo i viurem a Cornellà del Prat avui una de les millors entrades dels últims temps, o que es recorden,
Sí, sí, de fet, tota la família que vaig, que va menys jo, i som 8-10 carnets, així que imagina't la ràbia que em fa de no ser ja, i a mi m'alegra que un divendres, dia difícil, la gent tingui ganes d'estar al costat del seu equip. Ojalà sigui una de les millors entrades, però que espero que el club també prengui nota, perquè vol dir que les coses no s'han fet bé durant molts anys, no? No pot ser que un cop més l'afició tingui que estar al costat del seu equip per salvar-se o per lluitar per la salvació, com vam estar a Montjuïc, quan vam tornar a Glasgow, que vam rebre l'equip allà a Montjuïc. Hi ha hagut tantes situacions crítiques difícils que l'Espanyol mai ha fallat, però crec que s'han de fer les coses diferents perquè aquest ambient es pugui veure més habitualment.
El lema per animar la gent aquesta setmana ha estat: si algú es pensa que hem baixat els braços, no sap què ser de l'Espanyol. Tu tens o has tingut la sensació en algun moment que no sé si l'equip o el club ha baixat una mica els braços i que igual ja es mitja assumeix que la propera temporada es podria estar segona?
Sí, jo he tingut aquesta sensació. No dic que hagi passat, però sí que, sobretot institucionalment, s'ha transmès això, no? Les promocions pels socis han arribat ara, no abans, la facilitat per animar l'equip durant la temporada, el missatge, que no ha sigut un missatge contundent i directe, la falta, per exemple, que Toira ha sortit a parlar, només va sortir a parlar quan va sortir algú a la B, després d'una victòria o de les últimes victòries. És a dir, per mi hi ha hagut detalls que demostren que baixes els braços, que no estàs, no? I ara, sí, ara tots a una. Em sembla genial el slogan i el lema, però crec que una temporada són molt més que només un partit, i aquí és una mica on s'ha de fer una crítica constructiva.
Perfecte, a veure si avui arriba el clic que fa que l'Espanyol vagi cap a dalt. Ander, també una abraçada, gràcies per atendre'ns i molta sort,
Igualment, salut, i que gaudiu avui de la victòria, que només ens passa pel cap això, els 3 punts.
Igualment, Ander, adeu.
Adeu.
Esports. Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Joan Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Des d'una posició de tranquil·litat que s'ha guanyat damunt del terreny de joc, el Girona visita demà la tarda al Valladolid.
Aquesta posició és la novena, 38 punts. Diríem que si guanya a Pucela, gairebé matemàticament, seria ja equip de primera, ja li donaria encara en aquestes 8 jornades que quedaran després de jugar demà per pensar, per què no, en superar els 51 punts, que és la màxima puntuació que ha aconseguit el Girona a la màxima categoria del futbol espanyol. T'he de dir que és difícil pel desplaçament, perquè mai ha guanyat el Girona a Pucela i perquè, atenció, arriba sense el Tati i Santi Bueno, que estan sancionats, és a dir, defensa i atac. Presumiblement, ara et dono un 11, jo crec que Estuani serà titular. Però, a més, lesionats David López i Borja García, que té, s'ha confirmat, un trencament a la fàscia d'un dels peus. És una lesió que habitualment, en funció de com sigui el trencament, tenim el cas de Juan Carlos Navarro, el món del bàsquet, o també de Corey Higgins, obliga a passar pel quiròfan. Ha dit Mitchell que no saben quant de temps, és un temps indeterminat de baixa. 4 jornades sense perdre pel Girona, ve de guanyar 2-0 l'Elx. El discurs del tècnic de Miguel Ángel Sánchez, Mitchell.
No sé, la gent puc pensar qualsevol cosa, però nosaltres no. I donar sempre la millor versió, perquè ho necessitem per la nostra gent, per el club, que sempre tenim que fer el millor partit possible. És la meva sensació i la meva mentalitat, i no deixaré que l'equip esté per sota del, de la seva millor versió.
Bon missatge per no caure això en l'autocomplaença. Bones notícies perquè torna a Reinier després de sanció, recupera després de lesió a Callens. Per què no? Gazzaniga pot estar en porteria, Arnau lateral dret, anem a apostar per Miguel en el lateral esquerre, la dupla de l'ascens a l'eix de la defensa, Bernardo i Juanpe, Oriol Romeu, Aleix, Ivan Martín al mig del camp, Sigankov, Toni Villa i Estuani, tot i que jo crec que si no juga Toni Villa o Sigankov, jugarà Riquelme l'11 de cara a demà a Valladolid.
Molt bé, sort al Girona també, i una referència al Sevilla, eh? Escoltarem a Mendilibar després de classificar el Sevilla per les semifinals de l'Europa League, superant ahir per 3-0 al United.
Sientes la llegada al estadio con toda la gente apoyándote, el inicio de partido con el himno, con toda la gente también ahí, las gradas a tope, pues a ver, es un sentimiento de que te van a ayudar, ¿no? No solo vamos a jugar nosotros, los jugadores, sino que todo eso que tienes ahí arriba te va a ayudar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nos hemos fortalecido, nos hemos crecido, que hemos pensado que podemos jugar y ganarles al Manchester United 3-0, y en este sentido yo creo que los jugadores pues tienen que seguir igual, creer.
Molt gran el que va fer ahir al Sevilla, els futbolistes damunt del terreny de joc i la gent a la grada, que l'ambient va ser espectacular. Sona la sintonia de la Champions femenina a Sports Cope perquè demà, Víctor, tenim les semifinals anada a Londres entre el Chelsea i el Barça.
Arriba el moment clau, l'anada de semifinals a un escenari màgic, Stamford Bridge, però amb un horari atípic a Europa, 2:15 de la tarda, hora peninsular, les 12 a Londres. L'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, té a totes les jugadores a l'expedició, Claudia Pina i Oshuala amb l'alta mèdica, i Alexia Putellas, que està als últims dies ja de la seva recuperació. El proper dijous a 6:45 de la tarda tornarà la reina Alexia Putellas al terreny de joc i jugarà la tornada a les semifinals al Camp Nou. Giraldez n'ha parlat d'això, de tenir a totes les jugadores i de la tornada a casa.
Hem recuperat totes les jugadores, no? I crec que això és una molt bona notícia perquè portem dos entrenaments entrenant amb el 100% de les jugadores disponibles i crec que això ens dona una mica més de confiança per poder preparar el partit, entre elles, a mi mateix també, per tenir més opcions a la banqueta. I bé, sabem que avui, demà, tindrem un partit molt important aquí a un gran estadi, i sabem que també és una eliminatòria que es tancarà segurament a la tornada, al Camp Nou, a la casa nostra. Per tant, amb moltes ganes ja de que arribi el partit demà.
Chelsea-Barça demà, 2:15, un Chelsea que ve d'eliminar el vigent campió olímpic de Lió.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
A segona Gil, demà a l'Andorra visita la Ponferradina.
A 4:45, el Torino, un Andorra que busca la 8ª jornada consecutiva sense perdre. Sobre el tema de les darreres setmanes, la possibilitat de fer quelcom més aquesta temporada, reflexiona el míster Eder Sarabia.
Hemos hablado muchas veces de la primera división, seguramente todavía no estemos preparados para todo lo que supondría eso. Lo mismo que el año que no ascendimos y que nos eliminó la Real, pues no estábamos preparados seguramente para esto, ¿no? Pero evidentemente que la ilusión no nos la va a quitar nadie, y al margen de resultados, de rachas y demás, son sensaciones.
Doncs les sensacions són que si l'Andorra guanya i el Màlaga perd, permanència matemàtica a la butxaca.
I a la primera ref, que destaquem?
Jornada 33, un partides. Dissabte, 2:08. Nuevo Castalia, Castellón, 4:52. Barça Atlètic, 3:53. El playoff en joc, Rafa Márquez no s'amaga, és un partit vital.
Sí, desde luego que sí, es un partido clave, importante para seguir dentro de las aspiraciones de estar ahí arriba. Yo creo que también es un partido para disfrutar, porque el ambiente que se va a vivir es lo más parecido a lo que puede haber ya en primera división. El rival es uno de los favoritos de la categoría, que tiene esa urgencia, esa exigencia también de poder conseguir resultados positivos, así que bueno, no va a ser nada fácil.
Diumenge a les 12, Atlético Baleares Nàstic. Diumenge a les 4, Sociedad Deportiva Logroño i Sabadell. Alerta, diumenge, 7:45, Cornellà Calahorra. Un Cornellà que ara mateix està en capa caiguda.
Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con Tiempo de Juego.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
En primera...
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
Bàsquet, Albert, que han començat els quarts de final de la Lliga Femenina i el que ha sortit més ben parat dels catalans és l'Uni Girona.
Sí, quarts de final, eliminatòria, Joan, anada i tornada. L'anada, és a dir, a dos partits, el Barça perd davant l'Uni Girona, eliminatòria bastant igualada pel que s'ha vist sobre la pista. A priori era bastant diferent, però va guanyar amb un més 6 aquest 50-56, la patacada, la del Cadí la Seu, 45-92. De l'eliminatòria més igualada, a veure l'anàlisi que fa del primer assalt el tècnic del conjunt ha guanyat de l'Espart Uni Girona, Bernat Canut.
Un partit dur, un partit lleig, no? Amb percentatges baixos a un i altre costat. Crec que una primera part ben dominada per nosaltres, amb molt desencert en el tir lliure i en el tir, que jo crec que mereixíem doncs, esgarrapar una mica més d'avantatge al vestuari, a la mitja part, no? I a la segona part doncs, s'ha embolicat, encara s'ha col·lapsat més, l'arbitratge ha deixat realment que fos un partit dur, i dins de la pintura hi havia pocs espais i molta garrotada, no?
Bona anàlisi el que fa Bernat Canut, el tècnic de l'Espart Uni Girona, amb tot l'allau de lesions i de circumstàncies diferents que li estan passant en aquest tram final de temporada. Recordo, els segons partits... Mira que maco, el dia de Sant Jordi. Tens tot preparat, Ballori?
Sí, tot a punt.
Jo, més o menys. El diumenge, 8:15 del vespre, a Fontejau, Espart Uni Girona, Barça, i atenció, a les 9 de la nit, Perfumeries Avenida, Cadí la Seu. Segons partits d'aquests quarts de final, partits absolutament determinants. Però atenció també que tenim un gran partit aquest cap de setmana, Joventut Real Madrid.
Estarem pendents de tot. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
El Joan Àries es passeja pel Vilas i aprofita per informar de tenis a Esports Cop.
A ver, Juan, informa, que me imagino que ahí todo el mundo ya pendiente de que arranque el partido entre Alcaraz y Davidovic, ¿no?
Que va a ser el partido estrella de esta jornada de cuartos de final. Está prácticamente llenándose la pista central, la pista Rafa Nadal. Alcaraz es el número 2 del mundo, Davidovic el número 25. Es un duelo inédito entre ambos tenistas españoles, lo cual garantiza que en semifinales pues habrá una representación española. Y en semifinales, como digo, el vencedor de este encuentro se enfrentará al ganador del Evans Cerundolo, que acabará, con el cual acabará esta jornada de cuartos de final. Un Alcaraz que sabe que Davidovic se lo va a poner complicado.
Está en cuartos es por algo, le ha ganado a jugadores buenos, está jugando a un gran nivel, así que no hay que bajar el listón ni la guardia, hay que seguir al máximo nivel.
La otra semifinal ya ha quedado configurada. Musetti, el italiano, tenía que jugar contra su compatriota Sinner, pero este ha causado baja por enfermedad, así que se clasifica para... semifinales sin jugar y se va a enfrentar a Tsitsipas, que en este caso sí que ha jugado y ha eliminado por 2-0 a De Miñaur. De momento podemos decir que hace sol, que no tiene pinta de que se vaya a anular, pero que siempre está últimamente soplando un ligero molesto viento que está afectando un poquito a algunos jugadores.
Perfecto, pues nada, tal y como está el asunto, Juan, todo lo que no sea una final Alcaraz-Tsitsipas sería una gran sorpresa, ¿no?
Bueno, a ver Alcaraz Davidovich, que Davidovich está jugando francamente bien. Alcaraz no ha tenido problemas en los últimos encuentros, aunque por ejemplo en el partido contra Bautista le aplicó un fuerte presión a Bautista, sobre todo en el segundo y último set que ganó Alcaraz por 7-5. En principio parece que el murciano se está reservando un poquito, que no está dando el 100%, pero hoy seguramente lo va a tener que dar, porque ya te digo que Davidovich es un tenista que está muy en forma y se lo va a poner complicado.
Vale, nos vamos a contar. Juan, gracias.
Que va a llover.
Gil, superstar.
Jo és que cada vegada que veig un partit de David De Gea no ho
penses, penses en el fax.
Bendito fax. Bendito fax que impidió la llegada de De Gea.
A mi és un porter que a mi m'agrada, el que a passa no. Que reconec que alterna actuacions espectaculars amb caganxos
bueno,
tremendos.
Juga el Barça demà, no, Batllori?
El Barça juga diumenge.
Farà sí. Sol, no?
Bueno, estará nubolet.
Mira, porto una cosa para tú. Es el cartel del Cartagena Sporting que dice: aquí sí estamos acostumbrados al sol. Y sale un jugador del Cartagena, colorado, vermell como un titot, que diría l'acudit de l'Eugeni. Es que amb sol també es pot jugar a futbol. Sí. Va, última hora, Batllori. Una jornada marcada per la desaparició de Patxi Izco, president d'Osasuna, entre 2002 i 2012. Ja ha parlat Pep Guardiola i ha dit: estamos muy lejos del triplete. Pep, este juego se inventó hace muchos
años. El vas inventar tú.
Casi lo inventé.
Lo mejor en sí. El personal, Gil.
Igualmente, va, Jordi.
La setmana. Les preguntes. En clau Barça, retroba el Barça en la victòria diumenge? Creieu que no? Lleugera majoria, el 54%. En clau espanyol, guanya avui l'Espanyol? Dieu que sí, el 73%. I en clau Girona, us hem demanat la travessa del Valladolid. Girona, de demà a la tarda, la majoria, el 44%. Heu posat un 2, o sigui que creieu que guanya el Girona. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot. Bon cap de setmana, bona diada de Sant Jordi a tots.